Ràdio Estel.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us saludem des de la Catedral, els moments previs a la celebració de l'Eucaristia, avui en el Dia del Senyor. Tot seguit escoltareu la carta que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, us adreça a tots vosaltres.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arquebisbe de Barcelona.
Déu us guard. Promoure la dignitat de la dona. Amb el lema "No hi ha justícia sense igualtat", el segon diumenge de febrer s'escau la jornada central de la campanya mundial contra la fam, que promou Mans Unides. Aquesta ONG de l'Església pretén sensibilitzar la societat sobre l'existència de la fam en el món. Portats per l'il·lusió del nostre desenvolupament, potser hi ha qui podria pensar que aquest problema estava resolt. Però malauradament no és així, ni de bon tros. La crisi actual i les seves conseqüències greus en moltes persones i famílies ens ha fet més realistes en aquest sentit. Així ho posen de manifest les campanyes de recollida d'aliments i la resposta generosa de la nostra societat, que mostra una gran sensibilitat pel problema de la manca d'aliments. La crisi fa que apareguin situacions molt doloroses que revelen no solament la manca de protecció dels drets fonamentals o una distribució injusta dels recursos, sinó també una falta de respecte a l'ésser humà. Mans Unides constata dia a dia que la pobresa, la falta de recursos, la inexistència de condicions d'igualtat en el reconeixement dels drets humans afecta sobretot les nenes i les dones. Aquest fet és especialment greu, perquè en els països més pobres del món són elles les protagonistes i els agents més eficaços del desenvolupament humà. Les dades són que el 70% del comerç internacional de persones és patit per dones i nenes, i dues terceres parts de les persones analfabetes són dones. Aquestes són només dues mostres de la discriminació que pateixen tantes dones, que engendra violència contra elles, fam, malalties, invisibilitat, etc. I de fons hi ha la manca de reconeixement de la igual dignitat de cada ésser humà, sigui home o dona. Mans Unides, que nasqué com una iniciativa de les dones cristianes i en la qual les dones sempre hi han estat i són ben presents i actives, treballa buscant sempre la igualtat entre homes i dones als països més desfavorits, sobretot amb accions de desenvolupament molt sovint realitzades per dones de les mateixes comunitats on es fan aquests projectes. Per això, en els projectes de Mans Unides, la promoció de la dona és una prioritat per al desenvolupament juntament amb la promoció educativa, sanitària i social. Més de mig segle de servei, el desenvolupament ha demostrat a Mans Unides que invertir en les dones és una molt bona forma de treballar a favor de la dignitat i del reconeixement dels drets de totes les persones. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si adéu pla.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa.
De nou estem amb tots vosaltres, amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat, i seguim parlant de Mans Unides, perquè avui és un dia molt important, aquesta campanya de Mans Unides. Parlem amb Rosa Prades. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella és presidenta delegada de Mans Unides de Barcelona. I en primer lloc, potser per situar-nos, explicar un poc el lema de Manos Unidas. ¿Por qué este lema de no hay justicia sin igualdad?
Bueno, pues este lema se basa en el objetivo de desarrollo del milenio número 3, que promueve la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. pensamos que debemos de ser el altavoz de todas las mujeres que en los países pobres están padeciendo la desigualdad por el solo hecho de ser mujeres.
Porque en gran medida en estos países el peso de la familia, pero también de su sostenimiento, cae en las mujeres, porque muchos hombres están fuera, hay la situación de conflictos, de guerras, situaciones difíciles.
La mujer lleva todo el peso de la familia, es la que da luz a los hijos en primer lugar, luego la que saca adelante a la familia, pero también la que saca adelante la economía familiar, porque muchas veces, pues, o porque el marido está ausente, o porque, bueno, porque es tradición entre ellos que sea la mujer el sostén de la familia, pues es ella la que saca adelante sus hijos y su familia. Es el soporte de la sociedad, la mujer en los países pobres.
¿Cuáles son los destinatarios de la campaña de este año?
Pues los destinatarios de la campaña son los países donde trabajamos habitualmente. Nosotros trabajamos en tres continentes, África, Asia, sobre todo en la India, y en América Latina. A lo largo del año realizamos alrededor de 600 proyectos. Y tocamos cinco parcelas, por decirlo de alguna manera. Trabajamos en el campo sanitario, educativo, agrícola, de promoción social y de promoción de la mujer. Este año haremos incidencia sobre todo en los de promoción de la mujer. Y entonces nuestros destinatarios son todas estas personas que lo están pasando mal en todos estos países. Como he dicho ya, pues este año haremos mayor incidencia en todos aquellos proyectos que vayan destinados a la igualdad entre el hombre y la mujer.
¿Y cuál es la importancia de esta colecta? Porque se le da mucha difusión, realmente se nota que Manos Unidas necesita de la aportación, hay una campaña importante de sensibilización, especialmente en las parroquias, en las comunidades.
Pues ahora lo necesitamos más que nunca. La colecta que se realiza hoy en todas las iglesias de España, que va para Manos Unidas, es nuestra segunda fuente de financiación. La primera la constituyen los socios y luego ya vienen las parroquias. Lo que se recoge en las parroquias constituye una fuente de ingresos muy importante para la organización. Después vienen pues lo que nos dan empresas, colegios, instituciones religiosas, herencias y legados, las administraciones públicas, pero esta colecta es muy importante para el sostenimiento de Manos Unidas y además no olvidemos que viene de la Iglesia y nosotros somos una organización de Iglesia.
Siempre que hablamos de ONGs, mucha gente tiene en mente el problema de la fiabilidad. Es decir, que realmente el dinero, las aportaciones que la gente hace, que sepan que llegan realmente a sus destinatarios, que no se quedan por el camino. ¿Qué podéis decir sobre este aspecto?
Bueno, pues que a Manos Unidas nos avalan 54 años de trabajo. Esta es ya la 54 campaña. Y que podemos decir para la tranquilidad de las personas que nos escuchan que el dinero va directamente de Manos Unidas a las personas que gestionan los proyectos en los países donde va destinado el dinero. Y suelen ser misioneros, o sacerdotes diocesanos, los servicios sociales de las diócesis, o ONGs locales, pero siempre con la tranquilidad que da que no hay intermediarios, que va directamente de nuestras manos a las manos de las personas que gestionan el proyecto.
Mucha gente tiene en mente el problema de Haití, porque la sensibilidad fue muy grande, las aportaciones también, y en cambio siguen exactamente igual. ¿Qué ha pasado en Haití, por lo que vosotros podéis saber?
Bueno, nosotros no somos expertos en este tema porque no financiamos, o sea, nosotros no nos dedicamos a emergencias.
Somos una ONG de desarrollo.
Una ONG de desarrollo. Entonces las emergencias las trabajamos cuando surge una emergencia y tenemos una persona sobre el terreno que es contraparte nuestra y nos pide ayuda, se la damos, pero no somos especialistas en este campo. De todas formas, lo de Haití, pues quizá haya sido que, bueno, pues al estar gestionado entre gobiernos, por llamarlo de alguna manera, pues ya sabemos que ahí se pierde bastante.
Ya. ¿Cuáles son las prioridades? Aquí en el tríptico que dais en la campaña, especificáis con mucha precisión incluso dónde va por zonas, dónde van las aportaciones, cuáles son las prioridades.
Bueno, pues en lo que es la delegación de Barcelona con todas sus comarcales, financiamos este año 12 proyectos. Ya he dicho que en toda España son alrededor de 600. Lo que son los archiprestazgos de Barcelona, Hospitalet y Cornellá, este año se financian 3 proyectos, uno en la India, que es un programa de promoción de educación primaria y mejora de la situación de la mujer, muy entroncado con la campaña de este año. Otro es en Tabasco y es un programa de impulso de la organización comunitaria y reactivación del cultivo del cacao. Y luego otro es en la India, que es la construcción de un internado para chicas estudiantes de primaria, para niñas de estudiantes de primaria. Esto en cuanto a Barcelona, ciudad, Hospitalet y Cornellá. Luego tenemos los archiprestazgos de Badalona Sur, Badalona Norte, Gramenet, La Sisa y Mataró. Allí tienen un proyecto en Ruanda, que es la ampliación de una escuela rural. En los archiprestazgos de Bruguet, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Vicenç y Montserrat, la ampliación de un internado en Benín. En los archiprestazgos de Garraf, Vilafranca, Noia y Piera Capelladas, un proyecto en Sierra Leona, que es la ampliación de una escuela para discapacitados auditivos. En los archiprestazgos de Montcada y Sant Cugat, tenemos un programa de impulso de producción agroforestal respetuosa con el medio ambiente en la República Democrática del Congo. Por lo que hace referencia a los archiprestazgos de Tarrasa y Rubí, hay un proyecto en Mauritania, construcción de un dique de contención de agua de lluvia para mejorar la producción agrícola. En los archiprestazgos de Sabadell, Norte, Centro y Sur, tenemos 3 proyectos, uno en el Congo, que es la mejora de las infraestructuras de un centro de salud rural, otro en El Salvador, que es un programa de agricultura sostenible para el cambio climático, y luego uno en Costa de Marfil, que es la creación de un centro educativo para menores en situación de conflicto. Y por último, en los archiprestazgos de Granollers, Mollet, Montseny y Montbui-Puiggraciós, uno en la India, que es un programa de desarrollo integral para mujeres indígenas. Como veis, todo un amplio abanico que abarca todos los continentes, muchísimos países y todas las áreas en las que trabajamos.
Esta manera de presentar la campaña, yo recuerdo que cuando empezasteis vosotros a presentarla con cuestiones muy concretas, diciendo, este dinero va, lo que acabas de decir ahora, os ha dado buen resultado. ¿Encontráis que la gente responde, es sensible cuando se le dicen cosas concretas, proyectos concretos?
Sí, es más sensible que cuando se le dice algo en abstracto. Todo el mundo necesitamos vincular nuestra ayuda a algo concreto. Es más fácil decir esto va para la construcción de una escuela en Benín, por ejemplo, a decir esto va para Manos Unidas y de ahí nosotros ya distribuiremos. O sea, siempre es más fácil, pues lo que te digo, vincular la ayuda a algo concreto, en este caso a un proyecto.
En el tiempo en que estamos de crisis grave en este país, claro, la gente dirá, quizá ahora tendríamos que ocuparnos más de aquí que de allí, pero allí ya hace mucho tiempo y siguen estando en situaciones muy difíciles. ¿Qué les dirías a las personas que dicen que hacen este comentario?
Pues estas personas, que no son pocas, les diría que siendo verdad que nos tenemos que ocupar de los de aquí porque son los más próximos, o sea, tenemos que ayudar al prójimo y el prójimo es el que tenemos próximo, y que es verdad que nos está golpeando una crisis y que lo estamos pasando peor, pero tenemos unos hermanos nuestros que viven un poco más lejos y que lo llevan pasando mal siempre. Ellos viven en una crisis permanente, porque cuando hablamos de la crisis de aquí nos estamos refiriendo a que no podemos vivir con la holgura que vivíamos hace unos pocos años, pero no nos falta la comida. Bueno, me estoy hablando en términos generales. Tenemos hospitales a los que acudir, todos los niños pueden estar escolarizados, hay vacunas para todos. Tenemos unos servicios básicos garantizados. Cuando hablamos de crisis en el tercer mundo, estamos hablando de que no tienen nada, que no tienen una escuela, que no tienen un centro hospitalario, que se mueren de una simple diarrea, de que no tienen que comer, es que no tienen ni qué beber, no tienen ni agua en muchas ocasiones. Entonces, estamos hablando de cosas que no son comparables y de que sí que es cierto que tenemos que ayudar a los de aquí, pero no podemos desatender a los de allá y tenemos que hacerlo ahora. No podemos esperar a que mejore la situación porque sus necesidades son ahora. Y muchas veces la diferencia entre nuestra crisis y su crisis es la muerte. Esto que puede parecer fuerte es la realidad. Se están muriendo por no poder comer, por no tener vacunas, por no poder ir a un centro sanitario, las madres al dar a luz por no poder ser atendidas en el momento del parto, un niño recién nacido porque nace con una dificultad y no lo pueden atender. Y muchísimas veces, como acabo de decir, incluso por ingerir agua contaminada, porque es la única que tienen.
¿Tienes un escrito que quieres leer en este momento?
Así a grandes rasgos lo acabo de decir, pero no tengo inconveniente en leerlo. Bueno, pues es que mucha gente se cuestiona el hecho de ayudar a países remotos cuando tenemos la crisis entre nosotros, uh-huh, a la vuelta de la esquina, muchos de los que nos estén escuchando incluso dentro de su propia casa. Manos Unidas constata con preocupación la situación de tantas y tantas personas que a causa de la crisis están pasando por graves dificultades en nuestra sociedad. En todos los rincones de España se sufren carencias que impiden llevar la vida que hasta hace poco nos proporcionaba el llamado estado de bienestar. Sin embargo, el grado de desarrollo de nuestro país impide, afortunadamente, que las personas se mueran de hambre, los niños no tengan vacunas y de momento existen hospitales y escuelas para todos. En definitiva, hay unos servicios básicos garantizados. Nos llena de esperanza el hecho de que la solidaridad se haya multiplicado ayudando a los más próximos, pero se tiene que llegar más lejos, ya que el corazón no entiende de distancias ni de dificultades y es capaz de dar a lo grande. Y cuando damos, damos con el corazón. Cuando hablamos de crisis en nuestra sociedad, nos olvidamos de que en los países pobres están en crisis permanentemente. Aquí no podemos llevar, como he dicho hace un momento, el ritmo de vida que llevábamos hace un poco de tiempo, pero allí no tienen que comer, no tienen medicinas, no tienen casa, no tienen escuelas, carecen de lo más básico. En muchos lugares no tienen ni agua, o la poca que tienen está contaminada, por no hablar de que carecen de los derechos más elementales como personas. De eso va precisamente el lema de este año de la campaña, de la dignidad de la mujer. Nuestra generosidad tiene que superar fronteras y llegar a los países donde la situación es urgente, allí donde no hay sociedades fuertes ni comunidades grandes que provean cuando falta lo imprescindible. Nosotros, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los donantes de Manos Unidas y a la ONG como organización, nosotros, decía, somos su familia, su única familia a veces. Nosotros somos quienes les proporcionamos un hogar, un centro sanitario, una escuela, un pozo de agua, un trabajo. A través de nuestra ayuda conocen la solidaridad, la esperanza de una vida mejor, la calidez de una mano amiga que estrecha la suya. Y no nos olvidemos, pues lo que he dicho hace un momento también, que en muchas ocasiones la diferencia entre nuestra crisis y la suya pues lleva a la muerte, es la muerte. La diferencia entre una crisis y otra es la muerte.
Muy bien, moltes gràcies, Rosa Prades, presidenta delegada de Mans Unides de Barcelona. Gràcies per donar-nos aquesta visió més propera del que suposa la importància d'aquest dia de Mans Unides per tots nosaltres i sobretot pels més pobres, els que passen fam, els que tenen les necessitats més greus.
Gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad y gracias a todas las personas que colaboran con Manos Unidas, que sabemos que son muchas y que muchas lo hacen incluso en una época de necesidad y quitándose parte de lo que a ellos les hace falta. Con lo cual, el agradecimiento es mucho más grande. Muchísimas gracias a todos por su colaboración.
Gracias a ti por venir.
Ràdio Estel.
Amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat, tornem a estar amb tots vosaltres ara en l'inici de l'Eucaristia, avui en el diumenge 5è, durant l'any, pràcticament a les portes de la Quaresma.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Avui és l'últim diumenge abans de començar la Quaresma, però ho veiem per les festes del Carnestoltes que se celebren aquests dies, certament, que no és mala cosa participar, però sí que seria mala cosa si em fessin oblidar la importància del temps que estem a punt de començar i que ens portarà fins a la Pasqua. Una bona introducció serà l'Evangeli d'avui. Jesús se manifestarà com aquell que té tota la força de Déu i ens enviarà a nosaltres com a missatger del seu Evangeli. Aquesta Quaresma ens haurà de servir per refermar la fe en Jesús i les nostres ganes de seguir les seves crides. Concelebra amb mi, mossèn Antoni Barbara, conciliari diocesà de Mans Unides, amb motiu de celebrar el dia de la campanya contra la fam. I ara, germans, en silenci, posem-nos davant de Déu. Reconeixem que som pecadors i demanem amb sinceritat perdó al Senyor, confiant en la seva misericòrdia. Vós, que sou la nostra força,
Senyor, tingueu.
Que sou la nostra esperança.
Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat.
Vos, que ens doneu la pau i el goig. Potent sapiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amén.
Glòria a Déu a dalt del cel.
Oh.
busquem. Senyor, vetlleu sempre bondadosament per la vostra família. Protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la vostra gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en l'unitat de l'Esperit Sant Déu pels segles dels segles.
Isaïes, en acceptar la missió que Déu li encomana, se sent molt poca cosa. La seva vocació, però, el durà a reconèixer l'obra que Déu fa en ell.
Lectura del llibre del profeta Isaïes. L'any que morí el rei Osies, vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el temple. L'assistien drets uns serafins que cridaven l'un a l'altre: Sant, Sant, Sant és el Senyor de l'univers. Tota la terra és plena de la seva glòria. Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l'edifici s'omplia de fum. Jo vaig dir: ai de mi, no podré parlar. Jo que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d'un poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l'univers. Llavors un dels serafins volà cap a mi, duent amb uns molls una brasa que havia pres de l'altar. Em tocà els llavis amb aquella brasa i em digué: això t'ha tocat els llavis, ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat. Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: qui enviaré? Qui ens hi anirà? Jo vaig respondre: aquí em teniu, envieu-m'hi. Paraula de Déu.
L'antífona del Salm d'avui diu: us vull cantar la presència dels àngels, Senyor.
Us vull cantar la presència dels àngels, Senyor.
Tots?
Us vull cantar la presència dels àngels, Senyor. Us enalteixo amb tot el cor, Senyor. Us vull cantar a la presència dels àngels. Em prosterno davant del santuari. Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor. Enalteixo el vostre estimeu i sou fidel. Sempre que us invocava m'heu escoltat, heu enfortit la meva ànima. Us vull cantar la presència dels àngels, Senyor. En sentir que vos heu promès, tots els reis de la terra us lluaran i celebraran que vos obreu així, que n'és de gran la glòria del Senyor. Us vull salva, que el Senyor
Sant Pau també ens parla de la seva vocació. Jo també sóc apòstol, ens dirà en una altra de les seves cartes. Pau parla sempre des de la seva experiència fundant, de Jesús ressuscitat, quan anava cap a Damasc.
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, us recordo la bona nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollireu. Fins ara us hi manteníeu ferms i per ella obteníeu la salvació. No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. Per tant, si encara us reteniu, recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la bona nova. Primer de tot, us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut. És a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que el tercer dia, com ja deien les Escriptures, ressuscità. Que després aparegué a Kefes i després als 12. Després aparegué a més de 500 germans a la vegada. Molts d'aquests encara viuen, però alguns ja són morts. Després aparegué a Jaume i més tard a tots els apòstols. Finalment, al darrer de tots, com un que neix fora de temps, se m'aparegué fins i tot a mi, perquè jo sóc el més petit dels apòstols, ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, perquè vaig perseguir l'Església de Déu. Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, i la gràcia que ell m'ha donat no ha estat infructuosa. Al contrari, he treballat més que tots, no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat en mi. Però què hi fa? Tant si sóc jo com si són ells. Això és el que tots prediquen i això és el que vosaltres heu cregut. Paraula de Déu. Senyor, i us faré pescadors d'homes.
Aleluia, lluem al Senyor. Aleluia, aleluia.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Glòria a vos, Senyor.
En una ocasió, la gent s'aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l'estany de Genesaret, veia dues barques a la platja. Els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujar en una de les barques, que era de Simó, li demanà que l'apartés una mica de terra, s'assegué i ensenyava la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó, «Tira endins i caleu les xarxes per pescar». Simó li respongué, «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res». Però ja que vos ho dieu, calaré les xarxes. Així que ho feren, agafaren tant de peix que les xarxes s'esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia... Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador. Una pesca com aquella l'havia deixat atònit, a ell i a tots els que anaven amb ell. Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren amb Simó. Però Jesús digué a Simó, no tinguis por, des d'ara seràs pescador d'homes. Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n'anaren amb ell. Paraula del Senyor.
Sereu pescadors d'homes. La vocació dels deixebles és també la vocació de l'Església, ser testimonis de l'Evangeli per tot el món.
Benvingut, concelebrant, delegat diocesà de Mans Unides, en aquesta diada de la campanya contra la fam en el món. Benvolguts, malalts i oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat, estimats germans i germanes presents aquí a la catedral per celebrar el Dia del Senyor. Hem escoltat i hem proclamat la paraula de Déu i hem de descobrir la bellesa de la vocació cristiana, perquè la litúrgia d'avui ens presenta la triple vocació de tres grans creients, Isaïes, Pere i Pau. I el seu exemple ens ha d'ajudar a reaccionar adequadament a la crida de l'apostolat. En la visió de la primera lectura, Isaïes ens exposa la seva experiència mística per la qual se sent cridat com a profeta de Déu. Després vaig sentir la veu del Senyor que deia, qui enviaré, qui ens hi anirà? I el passatge evangèlic d'avui s'escolta clarament la crida de Jesús a Simó. Des d'ara seràs pescador d'homes. I en la seva carta Sant Pau confessa clarament, per la gràcia de Déu sóc el que sóc, és a dir, apòstol dels gentils. Si el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se m'aparegué fins i tot a mi. Pensem que tot cristià també és cridat per Jesús a l'apostolat. Des del baptisme, amb la llum de la fe, hem rebut l'encàrrec de fer arribar el resplendor de la llum de Crist als demés. El testament de Jesús abans de retornar al Pare és breu, però incisiu. Aneu a tot el món. La vocació cristiana no és sol un plaer individual i passiu de la fe, sinó la seva extensió social i activa. El Senyor ens ha dit que som sal, llum, ferment, que són substàncies dinàmiques i actives. Però pensem que la llum de la paraula de Déu per respondre a aquesta crida apostòlica de Jesús, suggerida en el baptisme i assumida en la confirmació, cadascú de nosaltres, com a cristians, hem d'acollir lliure i responsablement el paper d'enviats en nom de Jesús, comportant-nos com dobles de Jesús en l'escenari on desenvolupem la nostra vida ara i el nostre temps. Nosaltres hem d'ésser la seva veu, les seves mans, els seus peus, perquè ell sigui present en cada tram de la història fins que torni. Els tres apòstols de la litúrgia d'avui ens ensenyen l'actitud que hem d'adoptar davant de la vocació cristiana. Primer de tot, se'ns hi posa una sincera conversió. Isaïes confessa, Jo sóc un home de llavis impurs per portar el missatge als demés. Sant Pau humilment reconeix que és el menor dels apòstols, indigne d'anomenar-se apòstol. I Sant Pere exclama: Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador. Però aquesta sensació d'indignitat davant de la crida no els paralitza, al contrari, els estimula. Isaïes reacciona: aquí em teniu, envieu-me. I els apòstols ho deixaren tot i se n'anaren amb ell. Aquesta disponibilitat dels elegits no es fonamentava en les seves pròpies forces, sinó en la confiança plena en Déu que es crida. Pere es llença a l'aventura dient: però ja que vos ho dieu, calaré les xarxes. I després de l'èxit de la calada apostòlica, Pau confessa confiat: no he sigut jo, sinó la gràcia de Déu en mi. També la nostra disponibilitat en el seguiment de Jesús i de la vocació a la que el Senyor ens ha cridat, vocació sacerdotal, religiosa o de vida consagrada, o vocació matrimonial, s'ha de composar de conversió pròpia i confiança en Déu. Però tan important com l'actitud cristiana davant de la crida de Jesús és el contingut de la missió a què són enviats en el seu nom i lloc. L'ambaixador ha de parlar com portaveu d'aquella qui representa. Nosaltres, tots els cristians, som lligats a Jesús davant dels demés. En la nostra cultura actual, que defensa tant la llibertat d'expressió i el pluralisme d'opinió, hem de ser fidels a la puresa del missatge del Senyor. Els tres enviats que desfilen per la litúrgia d'avui també ens il·luminen en aquest punt. En la visió d'Isaïes apareix nítidament que la seva missió és proclamar la santedat i la glòria de Déu. Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers, tota la terra és plena de la seva glòria. Està bé que els cristians defensem i exaltem els drets humans, perquè l'home, com diu Sant Ireneu, viu és la glòria divina. Però no podem oblidar mai els drets divins explícits, el servei i l'amor a Déu. I per la seva part, Sant Pau ens recorda a la seva carta d'avui el nucli principal del missatge cristià. Estem en l'any de la fe. És necessari que ens fixem d'una manera especial en aquesta paraula de l'apòstol Pau, que ens diu a tots plegats: germans, primer de tot, us vaig trametre el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, com deia ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al tercer dia, com deia les Escriptures, ressuscità. La línia humanística del cristianisme actual és molt bona. Està molt bé de predicar en pro de la vida humana en tots els aspectes temporals, però sense sometre mai la dimensió divina i eterna. Crist ha vingut a donar-nos la vida, i la vida amb abundància. Propaguem, per tant, la divinització dels homes i prediquem el seu destí etern. Finalment, examinem la forma com exerceixen els apòstols la seva vocació a l'apostolat. En la crida a Pere es donen dos notes que ens han d'il·luminar. Una és: tiren dins i caleu la xarxa per pescar. És un ordre d'immersió, immersió que ha de tenir lloc en la realitat cultural i social en la que ens ha tocat viure, fugint de tot aïllament. I el mandat final de Jesús és igual de clar: aneu a tot el món i proclameu l'Evangeli a tota la creació. Endintrar-se en el mar és encanar-se en la història per poder transformar-la. L'altra nota és: seràs pescador d'homes. Aquesta metàfora utilitzada per Jesús, pressa de la realitat de les circumstàncies d'aquell moment, és vàlida en el seu sentit de procurar treure els demés, però s'ha d'evitar qualsevol aplicació de la pesca com un proselitisme coactiu o conquista violenta. L'apostolat ha de ser una invitació als homes perquè lliurement optin per Jesús. Les xarxes que hem de llançar per aconseguir captures és l'Evangeli del Regne de Déu, que l'Església sintetitza com el regne de la veritat i de la vida, de la santedat i de la gràcia, de la justícia i de la pau, i de l'amor entre tots els homes. Germans, davant del pluralisme ideològic actual, siguem fidels a la nostra vocació apostòlica cristiana, predicant juntament amb els drets humans la glòria de Déu. Davant de l'ambivalent apreciació i menyspreu actual de l'existència humana, prediquem no sols els valors de la vida terrena temporal, sinó també la divina i la eterna. Amb la força que ens ve de la paraula del Senyor i se'ns dona en la recepció de l'Eucaristia, cadascú de nosaltres, en el seu estat, ha de ser profeta, parlant en nom de Déu, amb els llavis i, sobretot, amb les bones obres i l'exemple. Que així sigui. Germans, després d'haver escoltat la paraula de Déu i l'humilia comentari i reflexió d'aquesta paraula, professem en aquest any de la fe una vegada més la nostra fe resant el crec en un Déu apostòlic. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, i fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. I ara, germà, presenteu-li al Pare de les nostres pregàries. Avui, que és el dia de la campanya contra la fam en el món, serà una bona ocasió per recordar tanta i tanta gent que viu aquesta tragèdia i aportar-los el nostre ajut i pregar també per ells. Responguem a cada pregària tot dient, escolteu-nos, Pare.
Per totes aquelles persones que arreu del món pateixen i moren a causa de la pobresa i la fam, preguem al Senyor, escolteu-nos, Pare. Pels governants i els dirigents econòmics que tenen a les seves mans fer que les riqueses del nostre món arribin a tothom i ningú no estigui mancat del que necessita per viure, preguem. Escolteu-nos, Pare. Per les entitats com Mans Unides i altres, i totes les persones que dediquen el seu temps i els seus esforços com a voluntaris a lluitar contra la pobresa i la fam en el món, preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels malalts, per tots els qui experimenten en el seu cos el dolor i la feblesa, preguem.
Escolteu-nos, Pare.
Per nosaltres, per la nostra comunitat cristiana i la diòcesi, per les comunitats cristianes d'arreu del món, preguem.
Escolteu-nos, Pare.
Escolteu, Pare, les nostres pregàries i feu que cada dia us estimem més a vos i estimem de tot cor els nostres germans. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Germans i germanes, us recordem que la col·lecta d'avui va destinada a la campanya contra la fam al món de Mans Unides. Que el Senyor ens faci generosos envers aquells germans nostres que passen fam en qualsevol lloc del món.
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor Déu nostre, vos creau el pa i el vi perquè fossin el nostre aliment de cada dia. Feu-ne també, si us plau, per a nosaltres un sacrament de vida eterna. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amb un els cors.
Els alabem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre Déu i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè amb vos vivim, ens movem i som. I mentre estem encara en aquesta terra, no solament rebem cada dia els dons de la vostra bondat, sinó que tenim ja la penyora de la vida eterna. Ara posseïm les primícies de l'Esperit, pel poder del qual vau ressuscitar Jesús entre els morts. Per això confiem que perduraran en nosaltres el misteri de mort i resurrecció que celebrem. Us lluem dons i proclamem amb els àngels les vostres meravelles, tot dient. Sant Déu i Pare Nostre, i amb raó canten lluances tot l'univers creat. perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots. Aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclamem el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que esquirrem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Benet, amb el nostre bisbe Lluís i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne, allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en l'unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així, doncs, agraït i amb confiança, us hem dit, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui amb nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre.
Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I
germans, doneu-vos la pau.
Que la pau sigui amb
vosaltres.
Que la pau sigui amb vosaltres.
Amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, us desitgem que visqueu en la pau de Déu.
Mireu l'anyell de Déu, mireu qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no en sóc digne, entreu a casa meva, digueu més de paraula i serà salva la meva ànima.
Tu
Senyor Jesús, també jo, com Pere, m'he sentit moltes vegades tocat profundament per la teva paraula. M'has convidat a créixer en la confiança, dient-me, no tinguis por. M'has dit que em consideres dels teus amics i deixebles. I malgrat tot, la por no ha estat mai del tot vençuda. La confiança de vegades naufraga. I no sempre sóc capaç de dir-te amb tota sinceritat, aquí em tens. M'admira la confiança que poses en persones fràgils com Pere o com jo. Per això et demano que ens ajudis a mirar-te més a tu que no pas als nostres, a nosaltres mateixos. A confiar més en tu que en la teva paraula, que en les nostres forces i institucions, i a saber fer més visible el teu amor i la teva bondat que no pas el nostre pecat.
Preguem. O Déu, que ha volgut que participéssim d'un sol pa i d'un sol calze, feu que visquem de tal manera que, formant tots plegats l'únic cos de Crist, contribuïm a la salvació del món. Per Crist, Senyor nostre.
Amén. Germans i germanes, repassem un moment les celebracions d'aquesta setmana. Demà dilluns, dia 11, serà la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Per aquest motiu, a les 6 de la tarda es resarà el rosari davant el seu altar al claustre. A les 7 tindrà lloc la celebració de l'Eucaristia solemne, que serà presidida pel senyor cardenal arcabisbe. A l'acabament de la missa es farà la processó de torxes per l'interior de l'església i pel claustre, fins a la capella de la Mare de Déu. L'endemà, dimarts, dia 12, celebrarem la solemnitat de Santa Eulàlia, patrona principal de la ciutat de Barcelona i cotitular de la catedral. A 2:15 del matí es cantaran els laudes a la cripta. A la tarda, a 6:45, hi haurà el cant de vespres i a les 7 se celebrarà la missa conventual solemne. La cripta de Santa Eulàlia romandrà oberta des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Dimecres, dia 13, serà dimecres de cendra i, per tant, iniciarem el temps de Quaresma, temps de preparació per a la Pasqua. En totes les misses del matí es farà la benedicció i imposició de la cendra. A la tarda, a 6:45, tindrà lloc el cant de vespres i a les 7 se celebrarà la missa conventual presidida pel senyor cardenal arcabisbe amb la benedicció i imposició de la cendra. Tingueu també present que el dimecres de cendra és dia de dejuni i abstinència. D'altra banda, recordeu que tots els divendres de Quaresma, a 7:45 del vespre, es practicarà l'exercici pietós del Via Crucis per l'interior del temple, amb la participació del cos de portants del Sant Crist de la Pan. Dijous, dia 14, a 7:45 del vespre, hi haurà l'habitual catequesi sobre el credo en aquest any de la fe, i aquesta vegada amb el tema el nom i els símbols de l'Esperit Sant, a càrrec de mossèn Joan Guiteres, canonge d'aquesta seu. Per acabar, us comuniquem que el proper dissabte, dia 16, a 9:15 del vespre, i el proper diumenge, dia 17, a 5:15 de la tarda, es farà a la nostra catedral la representació de la vida i passió de Santa Eulàlia per part de l'Esbart Ciutat Comtal. I encara hem d'afegir que a la propera missa de 7 del proper diumenge, el dia 17, participarà la comunitat de Sant Egidi per donar gràcies a Déu a l'aniversari del començament d'aquesta comunitat. Tots vosaltres sou convidats a participar en aquestes celebracions i en aquests actes.
El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau.
Cant 403. Thank you.
Amb aquest cant acabem aquesta retransmissió de l'Eucaristia avui en el Dia del Senyor des de la Catedral de Barcelona. Ha estat possible gràcies al treball de Toni Huguet des del control de la Catedral, des de Mario Ramírez des del control central de Ràdio Estel i mossèn Xavier Morató, qui us ha parlat. Gràcies per la vostra atenció. Fins la propera setmana, si Déu vol.
Tot seguit us oferim un resum del missatge pronunciat pel papa Benet XVI avui, després de l'Àngelus.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, en particular a los grupos venidos de la Archidiócesis de Oviedo, así como los que se unen a través de los medios de comunicación social. Hoy San Pablo nos muestra el núcleo de la predicación del Evangelio en el que estamos fundados. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esta es la fe a la que hemos adherido y que estamos llamados a transmitir. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser testigos de este mensaje de salvación y podamos ver en nuestro trabajo diario, por la edificación del reino de los cielos, la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¡Feliz domingo!
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu. Ràdio Estel.